Tot costa.
4 dies i 5 hores. És el temps que té el Barça per trobar una altra manera d'inscriure Dani Olmo després que avui li ha fallat la inscripció cautelar via justícia ordinària. En general, a la porta li ha funcionat fer els deures a última hora, però el precedent de Messi encara no l'hem digerit.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 27 de desembre de 2024. Encara no havíem paït el Nadal i el Sant Esteve, que se'ns ha travessat la sentència judicial d'avui sobre el cas Olmo. Sergi Camps, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs això, que el jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha denegat la cautelar que va demanar el Barça i, per tant, Dani Olmo no pot ser inscrit a la Lliga a partir de l'1 de gener. Això sí, el Barça ara queda doncs, pendent a dilluns, dia 30 de desembre, perquè el club va interposar una segona demanda a la Lliga. Si aquesta altra via no prospera, el Barça haurà de generar nous ingressos i, com a últim recurs, queda l'opció d'avalar.
De seguida, el Ramon Salmurri, també el Marcos García, amb tots els detalls d'aquesta punxada judicial que ens deixa amb 4 dies per trobar una alternativa per inscriure Dani Olmo.
Mentrestant, el Barça ha publicat una entrevista amb Lamine Yamal a Barça One. El davanter diu que tornarà millor de la seva lesió i amb més ganes i que un dels seus reptes és marcar més gols amb el Barça. El de Mataró diu que està prou content amb el número d'assistències que fa. Un últim apunt de l'actualitat blaugrana. El primer equip femení jugarà a Sant Mamés. L'Atlètic Club ha fet oficial que el seu partit contra el Barça es jugarà a la Catedral el dissabte 18 de gener a 16:45. I per cert, Jordi, aquesta t'agradarà. Aitana Bonmatí, millor jugadora de l'any en els Globe Soccer Awards, uns premis organitzats per Jorge Méndez, i alerta, Florentino Pérez ha estat escollit com a millor president de la història. Déu-n'hi-do. Encara en futbol, un partit destacat del futbol internacional a la Premier, Arsenal Ipswich, a 10:15. Si guanyen, els d'Arteta es posen segons a 6 punts del Liverpool.
Avui revisarem tot el que va passar el Boxing Day, amb especial atenció a una nova ensopegada del Manchester City, que ja comença a semblar una qüestió paranormal.
En bàsquet acaba de començar el Joventut Lleida de la Lliga CB de bàsquet, empat a 3, partit al segon minut del primer quart. Encara en bàsquet, a l'ACB, el líder, el València, del català Pedro Martínez, jugarà a 10:15 a la pista del Gran Canària. I el Barça encet aquest vespre la segona volta de l'Eurolliga, rebent l'Estrella Roja de Belgrat. L'equip blaugrana doncs, podria recuperar la de pivot Chimizu Metu i el base Raúl Neto, que hi van completar l'entrenament amb els seus companys. Aquest partit el podeu escoltar a la transmissió que en farem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, a un partit a 9:15 del vespre, aquesta transmissió.
També avui, per obligacions del calendari, farem el Tries en Rol abans, just d'un partit, abans que arrenqui aquesta transmissió a l'Eurolliga al Tot Gira del Barça Estrella Roja. En parlarem amb Macià, Tries i Antoja sobre aquest partit, però també sobre el clàssic de diumenge, aquest Madrid-Barça, i en definitiva sobre tota l'actualitat del bàsquet. I més endavant en el programa parlarem amb Marta Canella, la jugadora de l'Uni Girona, perquè diumenge a Badalona tenim un Joventut Uni Girona, una de les revelacions de la Lliga contra el líder de la Lliga femenina.
També a l'Euroliga, Baskonia París, Partizan Fenerbahçe, Virtus Asvel i Bayern Panathinaikos. I tornem a un futbol sala, jugant els dos equips catalans de la Lliga masculina. L'Indústria Santa Coloma rep el Vorera a partir a 8:15, mentre que el Barça visitarà la pista de la Xota Navarrés a 9:15 amb el possible debut de Calit, fitxatge de l'estiu que va arribar a lesionat del Mundial. I ara en vol, el català del PSG Ferran Soler substitueix l'extrem del Barça, Aleix Gómez, per jugar al torneig internacional d'Espanya, l'últim compromís amistós del combinat del català Jordi Rivera abans del Mundial que comença el 14 del mes que ve.
Una mala notícia per l'Aleix Gómez, un dels jugadors més destacats segurament de l'estat espanyol. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència relacionada com mai amb els esdeveniments del dia.
Què us sembla que el Barça no tingui inscrit Dani Olmo a 4 dies del final del termini? Dues opcions: confio en la porta o massa improvisació. Guanya amb el 53% dels vots la segona opció, massa improvisació.
Va, justet, no obstant, tenint en compte com s'estan gestionant les coses a Can Barça, prova indiscutible de la credibilitat que té el seu president Joan Laporta. En parlarem, i tant que sí, durant el programa d'avui. Des d'ara i fins a les 9. Sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Gerard Tautet fa cara de... Jo venia amb ganes de parlar de futbol i avui això serà un ball judicial.
Pensava que havies vingut a parlar de mi libro. No, en
principi. Que no s'ha escrit algun?
No, per això.
Però seria interessant.
No, però tal com has començat l'inici de la frase.
Tens material per escriure un llibre?
Home, no
descarto. Si no l'escriuràs, perquè no vols.
Sí.
El dia que em vaig enfrontar a Messi.
En Bernat, un dia...
Una estona.
Una estona. 60-70 minuts. No, però tu saps que... Tu, Bernat, saps que vull fer un, però molt més endavant. Molt més endavant.
Ja,
perquè m'agradaria...
Quan hagin prescrit tots els teus...
Perquè m'agradaria... Sí, quan hagin prescrit algunes de les coses, però pugui parlar de noms.
Ah, molt bé.
Sí, ara no.
Jo encara hi seré,
que no podria.
Calcules o no?
Bueno, és que tu ets de la... Sí, home, si sóc jo, pot ser que tu hi siguis,
no,
també,
no? Tinc una esperança de vida molt limitada. Si no t'espaviles, ja no podré venir a la presentació.
Tota la gent del futbol odieu això, que ja podeu fer un llibre i després a l'hora de la veritat us feu enrere.
Fins i tot gent que no són futbolistes.
Exacte.
Ja em donen la pallissa amb les memòries i al final res. Sí. En fi, esperarem.
No, veurem. Però en tot cas sí que haurem de parlar d'inscripcions, no? Entenc.
Fa tota la pinta, vaja, llevat que tinguis una informació que ens...
Que
sigui més important que aquesta, em sembla que sí, però vaja, és evident que és una notícia la d'avui que té un vessant futbolístic. Senyora Laia Bonals, bona tarda.
Bona tarda.
Ha provat les festes? La primera part de les festes.
Sí, prou bé, decent.
Segur que també li han provat el Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Molt
tot a punt?
Sí. Aquí llestos ja per una nova batalla.
Prestos i dispuestos, sempre amb els amics de Duo.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
Avui no hi ha tutoria, fonamentalment perquè la tutora no hi és. La Sònia Oleart està reposant i recuperant forces per la segona part de la...
Com? No passa res, tampoc.
No, el Gerard no té cap ganes de fer...
No passa res, jo trobo faltar molt la Sònia, però... Tampoc.
Bé, doncs ja us entendreu amb ella, no? Si no
té... Tendillo, va, avui és Tendillo.
avui una altra vegada. No és Messi. Bé, no hi haurà tutoria, però com escoltàveu, els divendres ens acompanyen els amics de Duo, Sergi, sí. I les seves bambes...
Sí, guais. Home, calçat urbà per a dona, home i nens, Jordi, cosa que ja saps, 100% vegà, conscient i sostenible. Avui com triarem el guanyador d'aquestes bambes? Doncs entre les respostes a la nostra pregunta del dia, aquesta pregunta que us sembla que el Barça no tingui escrit Dani Olmo a 4 dies del final del termini, doncs escollirem una de les respostes que la gent doncs està ja abocant al compte d'X del Tot Costa i en triarem una i s'endurà aquestes bambes.
Molt bé, doncs estigueu pendents, opineu sobre la pregunta que fem avui i la veu innocent del Sergi Camps. Sí. Serà el responsable de triar, no bambes, calçat esportiu Duo. Un parell volaran cap a casa vostra. Tira sol. Avui el Sam Silva, el nostre pianista, ha triat Don't Leave Me This Way amb una vocació clarament editorial i suposo que referint-se a Dani Olmo. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, les festes?
Sí, fins ara passant. Sí.
Ui, quin entusiasme.
Bé, és que a mi encara em queda molt de festes, saps? Vull dir, a casa meva la cosa és molt...
És llarg.
Àpats, és molt llarga i molt intensa, sí, no? Sí, sí. O sigui, tu estàs a la meitat, jo estic al primer tram.
Home, però què et queda? A veure, Cap d'Any?
No, em queda...
Em queda
moltes coses.
Perquè el 3 de gener, ho dic bé,
sí.
És l'aniversari de Ramon Salmurri, que tot i que segurament no li coincidirà amb un dia laboral, ens vindrà a portar pastes a la redacció de Catalunya Ràdio.
No, sí, una miqueta per cadascú, sí. Però a banda no, hi ha altres aconteixements
més?
Familiars. Sí, ja t'he dit que...
Ostres, tu de petit per això de l'aniversari i els Reis tan junts, què?
Malament, rai.
No, però al revés, positivitza les coses. Tu saps l'orgia de regals que era això? Doncs ja està.
Ja.
Imagina. Bé, doncs ja veieu que el Salmurri ve entusiasmat i a més avui ha començat el seu...
No hem tingut regal. Avui no hem tingut
regal. Ha començat el seu dia a la Ciutat de la Justícia, on el Barça havia de saber si el jutjat número 10 mercantil de Barcelona li donava la raó o no, i per tant podia inscriure cautelarment Dani Olmo, i de moment tenim un no.
Sí, el jutge ha denegat la mesura cautelar demanada sol·licitada pel Barça. Aquest matí a 11:45 ho ha comunicat al club i a la Lliga. Bàsicament, el jutge denega la cautelar perquè no considera els arguments que ha proposat, que ha plantejat el club blaugrana. Diu que el Barça no té raó en voler ocupar l'espai salarial que resta de la lesió de Marc-André Ter Stegen en el cas de Dani Olmo, i afegeix que l'article 77, que és aquest article, que és el que el Barça posava a l'interrogant de un jugador lesionat, pots fitxar un altre futbolista, diu el jutge que és prou clar i que, per tant, aquí el Barça no té raó. Sí que reconeix el jutge que hi havia un cert perill de demora, és a dir, que si la resposta, diguem-ne que si havíem d'anar només per la via judicial i no per la via cautelar, el Barça podia prendre mal, però afegeix que això és problema i és cosa del Barça, que si Olmo va fins al dia 31 de desembre és perquè no podies inscriure'l tot l'any, i que si no has fet mai abans aquesta consulta, diguem-ne que ja deixa ben clar que a tu això no et suposa un problema i que ara sí que t'ho suposa.
Això ja ho vam explicar, però està bé insistir. L'argument del Barça és, i són xifres hipotètiques, si amb el sou de Ter Stegen em quedaven 10 milions, doncs si en aquests 10 milions m'hi podrien cabre Stensne, Olmo, la segona part de temporada i fins i tot Pau Víctor. Com que l'article de la Lliga diu que quan se't lesiona un jugador, en aquest cas Ter Stegen, només el pot substituir per un altre jugador, no per 3, o ni per 2 ni per 4, doncs el jutge considera que ni cautelar ni històries, i per tant aquesta via ha mort avui mateix, així com fa 2 anys sí que li van donar la cautelar a Gavi, en el cas Gavi, amb una altra argumentació.
Era el mateix jutge i era un altre argumentari i era una altra situació.
Aquella vegada va anar bé, hi havia certa esperança, jo diria que poca convicció també a mesura que s'acostava el dia, i al final ha estat que no, i per tant haurem de buscar una altra solució.
Sí, després, si vols, entrem a quines solucions venen a partir d'ara. L'escenari més immediat ens situa el dia 30, dilluns, perquè aquí el Barça va presentar una primera demanda demanant aquesta mesura cautelar al jutjat mercantil, al jutjat número 10, on atacava aquest article 77. Això és el que el jutge ha tombat avui. Paral·lelament a això, el Barça va presentar una altra demanda contra la Lliga al jutjat de primera instància. En aquesta segona demanda, el Barça és molt més dur, molt més contundent contra la Lliga. I no va tant a l'article 77, sinó ataca els organismes que validen la inscripció dels futbolistes. Després, si vols, t'ho explico amb més detall, però el dilluns, dia 30, hi ha una vista entre el Barça, la Lliga i el jutge, cadascú presentarà les seves parts, però el que sí que queda clar és que el to entre uns i altres va pujant.
A veure, aquí, arran d'aquest no, hi ha diversos prismes o diversos fils que hem d'estirar. La primera i fonamental és com reacciona el Barça a aquest no.
Doncs d'entrada, reconeixent que és un revés molt dur. Hi ha preocupació al club blaugrana, que treballa a contrarrellotge. Estem a dia 27. Dani Olmo ha d'estar inscrit abans del dia 1 de gener. És veritat que des del club volen o pretenen enviar un missatge de tranquil·litat, però la situació és molt delicada a hores d'ara, i després en podem anar desgranant algun detall. I paral·lelament a això, també s'ha de dir que hi ha cert desgast al Barça, diguem-ne, perquè a cada pas d'aquesta partida, la Lliga, que és l'element que organitza el joc, et vagi canviant les regles del joc.
Mira, precisament sobre com es pren la Lliga que el Barça hagi decidit buscar tots els artilugis legals per intentar inscriure Dani Olmo. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
La Lliga, més avui, després de saber la sentència, un comunicat, diríem, poc dur. No, com diria Felipe González, si és que sabeu qui és Felipe González dels més joves, sin acritud.
Sí, exacte. Poc contundent les formes, però sí explicant el fons, explicant quina és la normativa, explicant que celebraven o que rebien amb satisfacció la decisió d'avui. Hem estat parlant amb diferents persones de la Lliga que remenen molt i el que podem dir com a conclusió, com a resum, és que ens diuen que entenen la posició del Barça, que no volen fer sang, que entén cada part el que està fent l'altre i els motius de l'altre, per molt que no hi estiguin d'acord. És a dir, la Lliga ens diu, nosaltres estem en total desacord amb el fons del que està demanant el Barça, però entenem el que fa i cada passa d'allò que fa. I estan entenent que les dues parts d'aquest conflicte, tant Barça com Lliga, estan fent exactament el mateix. Entendre la posició de l'altre des del desacord més absolut, però jugant les seves peces i fent els seus moviments. Respecte a això que deia el Salmo, la visió que té la Lliga del pas de dilluns, per molt que sigui la via civil, no tenen la sensació que sigui un pas més fort o més contundent o que s'acabi el món o no sé què. És a dir, ho interpreten també en un moviment més que fa el Barça per una via extra. No creuen que hagi de ser pitjor, però entenen que sí que el Barça està intentant, ens diuen, esgotar totes les vies possibles. M'han arribat a fer servir l'expressió una mica a la desesperada.
No, una mica no. Un molt ja fa setmanes que el Barça va a la desesperada. Des del meu analfabetisme jurídic, això d'avui era un, com deia el Salmo, una qüestió molt concreta sobre un article. El jutge considera que el Barça no té raó. El que farà el Barça dilluns directament gairebé és una esmena a la totalitat del funcionament de la Lliga i com es prenen les decisions. I vaja, això que es pugui substanciar en un dia o en una cautelar, la veritat
perquè,
és que
perquè
sembla...
quedi clar, la demanda del Barça dilluns, o sigui, el Barça el que alega és que la comissió delegada de la Lliga no té competències per decidir o no per la inscripció dels futbolistes. O sigui, imagina't el que suposaria que un jutge li donés la raó al Barça en això. O sigui, com actuarien la resta de clubs o el futbol espanyol si aquest organisme, que fins ara és l'encarregat de validar, deixa de tenir aquesta potestat.
És una esmena al sistema.
Sí, sí.
No hi crees precedent.
Precedent també el creaves avui, perquè si avui el jutge hagués dit... No, escolti, avui el jutge no hauria dit asa o bèstia, però sí que hauria obert una porta a dir-ho més endavant.
D'aquí la duresa de la posició de la Lliga, en aquest cas, a diferència del que va passar amb Gavi. És a dir, allò que et va explicar el seu dia la Laia, inaudit a parte, que és que la Lliga no es va presentar a la vista prèvia del cas Gavi, tot això no ha passat en aquest cas, perquè, com diu l'Autet, crees un precedent. La Lliga, vull llegint la resolució del jutge, la Lliga exposa constantment el fet que, escolti, aquesta normativa no és per alterar la competició, és perquè un equip no quedi perjudicat si té una lesió de llarga durada. Si acceptem el que diu el Barça, no és un lesionat fitxa qui vulguis, perquè això altera la competició, que és el precedent que diria l'Autet, que tots s'hi aferrarien.
I probablement altera la competició també el fet de que no és un tema de números, és un tema de com està escrita la llei, entre cometes, en aquest sentit, i que no puguis inscriure tres amb els diners de Ter Stegen, per exemple.
Per això deia
no és un tema de números. Si
Olmo,
de xifres,
el que sosté el Barça és que si, i estic fent hipòtesi, si Olmo, Stensny i Pau Víctor cobren en aquest segon tram de temporada el mateix que hauria guanyat Ter Stegen, el Barça entén que els hauria de poder inscriure. I
però la llei o la
Lliga
poden incorporar.
No és una qüestió de suma, sinó que és una fitxa. Exacte. Per una altra, i s'ha acabat el bròquil, i pel que sembla el jutge ho ha entès igual.
En això que esteu dient tots tres, tant el Salmo com el Gerard com tu, Jordi, hi ha la segona idea força de l'argument que ens traslladen de la Lliga, que és que, a diferència d'avui, o del que va passar dilluns passat al proper dilluns, i s'ha resolt avui, el proper dilluns el Barça sí està posant en dubte o en entredit el sistema, i és aquí on de la Lliga ens diuen, escolta, hi ha uns estatuts, els han aprovat tots els clubs, i ells veuen complicadíssim, per no dir una paraula més elevada que complicadíssim, que l'acció del Barça a nivell legal tiri endavant respecte a tot l'engranatge del sistema. Això per un cantó. Per tant, la percepció és que estan la mar de tranquils respecte a que el Barça ho pugui resoldre en aquesta nova demanda de dilluns. I en última instància ens insisteixen per una via i per l'altra. I el to, tota l'estona, és un to, us diria que constructiu, de no fer sang, de no fer foc, el que vulgueu, ens diuen que la relació no ha de quedar tocada. Ens diuen, per una banda i una altra, que no els afecta el que faci el Barça i que cadascú fa el que considera oportú segons la partida de escacs en què s'ha compartit això i segons el que considera que li pot donar o no la raó. Ens asseguren que estan la mar de tranquils, però que això no tindrà conseqüències en la relació Barça-Lliga.
Molt bé, doncs bé, té bastant sentit. Fa la impressió que la Lliga voldria, no tant com el Barça, però està igual d'interessada en inscriure un gran jugador com és Dani Olmo per fomentar la competitivitat, la marca, etc. Però que, evidentment, hi ha altres clubs que ja va explicar el Salmurri aquí mateix que la marca van de prop i que no pot posar, no pot fer anar les normes com li vagi bé, tot i que molts dies la veritat és que ho sembla. En fi, que no quedaran danys personals ara que el Barça o, com a mínim, els presidents Laporta i Tebas havien recuperat la relació. No quedaran danys d'aquesta via judicial emprada pel Barça. Marcos, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tercera pota. Què hi diu Dani Olmo a tot plegat, si és que hi diu alguna cosa?
A veure, el Barça el que li ha traslladat a l'entorn de Dani Olmo és que estigui tranquil, que d'una manera o una altra ho resoldran. Que Dani Olmo no es quedarà sense ser inscrit. Evidentment, a l'entorn del futbolista hi ha preocupació. Si n'hi ha al Barça, com no n'hi ha d'haver a l'entorn del futbolista? I segurament també al propi futbolista, que ara mateix és als Estats Units de vacances. Però el cert és que el que els ha dit al Barça és que tranquil·litat, que ho farem, sigui de la manera que sigui. Quines són aquestes maneres? A veure, d'entrada, el primer que hem de dir, perquè la gent entengui una mica en la situació en què es troba el club, Joan Laporta és ara mateix a Dubai. Havia d'anar a aquesta gala dels Globe Soccer Awards, aquests premis que es va inventar Jorge Mendes, on premia els seus futbolistes.
Jo no sé per què no es diuen premis Jorge Mendes. Acabaríem abans, seria molt més gràfic, tothom entendria...
A mi m'ha sorprès bastant el que ha explicat Sergi Camps, que Florentino Pérez ha estat escollit millor president.
De tots els temps.
Però mira, encara pitjor.
Sí, home, és un increixent important.
Sí, tens a la porta allà, és la teva mà dreta, no? Bé, en fi, és igual, coses més. No ens desmarquem per aquí.
Podríem estar parlant de premis. S'ha de repartir cafè.
Guanya Lamine, guanya Aitana. En qualsevol cas, Joan Laporta avui havia d'assistir...
Que se'n dona presentats de Mendes, curiosament. Sí, per si algú creu que és sensibilitat amb el Barça.
No, són els seus.
Són aquests premis, perdona, ja que tancarem això, que en l'època màxima esplendor de Messi sempre premiaven a Cristiano Ronaldo i a Mourinho.
Sí, Cristiano Ronaldo també ha rebut premi al millor jugador del futbol saudita.
Sí, senyor.
Que a més s'inventa
ja,
les categories segons...
Però el problema i l'error és nostre de donar altaveu premis... Bé, de donar...
No n'hi hem donat cap, hem fet, hem comentat...
No, quan dic nostre no em refereixo al tot costa. Parlo dels mitjans de comunicació, que parlem dels Globe Awards Soccers, com... Globe Soccer Awards, com si fossin uns premis més, i en realitat és un autèntic xiringuito, però...
No és una gala que es munta Mendes i premia qui vols, no?
Doncs, escolta'm, que la gala de la Patxa aquesta que dieu, hi havia d'anar Joan Laporta, però que ha decidit a última hora quedar-se a l'hotel perquè, diguem-ne, té feina,
se li ha girat feina
amb el tema de Dani Olmo. Són Xavi Puig, Joan Soler i Alejandro Echeverría, la delegació del Barça, que actuen en nom del president. Per tant, vies que té el Barça ara mateix per intentar inscriure. La primera, aquesta que dèiem, el dilluns, el jutjat de primera instància en la demanda del Barça, la segona del Barça, demanda del Barça contra la Lliga. La segona, ingressos. Aquests seients VIP que anem parlant els darrers dies, que el Barça està negociant amb un fons de Qatar. El Barça busca un acord de 200 milions d'euros a 20 anys. Laporta fa uns dies explicava en petit comitè que tenia lligats 140 d'aquests 200 milions d'euros. Però el que sabem és que s'està treballant a contrarrellotge per intentar tancar aquest acord. Som a 27, gairebé ja 28 de desembre, i això el 31 ha d'estar fet. Ho dic perquè no és fàcil...
Evident.
Tancar un contracte d'aquestes característiques en 3 dies.
De fet, fa un... Ara perquè... no... Cada cop queden menys alternatives, però fa uns dies gairebé per sentit comú vam donar per descartada aquesta via, perquè és que no hi havia gairebé temps material. I per què? I això segurament no es ponderarà en aquest moment, on qualsevol manera d'inscriure-ho al món ens semblaria bé. Això és un palancot com un piano i vendre actius a 20 anys per davant. D'això ja en parlarem el dia 2, si Olmos està inscrit i tots estem encantats de la vida, però...
No
és la solució anar fotent puntades endavant.
I normalment, quan tu t'asseus a negociar una cosa, si tu tens pressa per aixecar-te a la taula amb un acord, normalment t'acostuma a perjudicar a llarg recorregut.
És l'argument que va fer servir Laporta quan pensava que el contracte de Nike li serviria per arribar a l'1-1, que va dir, no hem fet l'1-1 perquè no hem volgut, perquè creiem, i jo crec que aquell llarg argument estava ben fet, que és... hem ponderat tenir el millor contracte que no tenia ara l'1-1. A mi allò em va semblar molt bé. Ara és exactament el contrari.
I l'última via que quedaria és el tema de l'aval. Des del club continuen assegurant que és una situació que no es contempla, bàsicament perquè asseguren que estem parlant d'una quantitat que gira al voltant dels 60 milions d'euros.
És un aval pràcticament aquí a Catalunya a l'altura de gent impossibles com Gerard Tautet i poca gent més.
No, sí. Jo podria fer-ho sol, però hi ha gent que hauria de contactar amb socis. I
així et liaràs a fer unes memòries,
demà,
eh?
Demà
amb la vida tan tranquil·la et liaràs a fotre unes memòries. Bé, no ho sé, en qualsevol cas insisteixo que des del club...
Parlant seriosament, gairebé ens ho descarten, però clar, hi ha tan poques alternatives que jo això ho voldria veure el dia 31.
I, en fi, que això és tot el que pot fer el Barça ara mateix per intentar inscriure el jugador. Què passa si el Barça no pot inscriure Dani Olmo? Evidentment, podria quedar lliure i cal fer un matís. Ell hauria de voler-ho. És a dir, Dani Olmo pot activar la seva llibertat. No és una qüestió... No és que si no queda inscrit el seu contracte s'esfuma. No, ell hauria de fer un pas. Ho dic perquè és important entendre que la voluntat del jugador continua sent... diguem-ne, jugar amb el Barça. I no poso el verb jugar perquè sí. I, per últim, aquesta llibertat aniria acompanyada, a més, d'una indemnització. El Barça hauria de pagar molts calés a Dani Olmo per la seva llibertat.
Si la cosa no acaba bé i Olmo, diguem que fes valer els seus drets per contracte, el desastre pel Barça gairebé, ja m'entendreu, és pitjor que el fet de no poder comptar amb Olmo. És una autèntica catàstrofe econòmica, perquè has pagat 60 quilos per un tio que ja no tindries i per tot el que li hauries de pagar a ell per no haver fet front als compromisos.
No, segurament no podries tornar a fitxar un gran jugador fins que no estigui realment a l'1-1, perquè qualsevol jugador del món, sí, l'Autet coneix el mercat, tu vas ara... Imagina't que Dani Olmo queda alliberat, no és inscrit, no sé què, vas a fitxar un jugador i el primer que et dirà és, escolti, vostè em pot garantir que serà inscrit al 100%? Perquè si no, ni en parlem.
Per cert, que consti que no ho dic com a res, però que m'ha cridat l'atenció, que pots estar nerviós i estar fent altres coses a la vegada, però que Dani Olmo avui s'han anat a veure a Damien Lillard per fer allò de... que em sembla bé que... No. Ja he fet la prèvia, no ho dic com una crítica, però m'ha cridat l'atenció perquè el dia que tots estem aquí... L'inscriuran o no?
Pensa que són les seves vacances,
Sí, que sí.
És una manera de desconnectar de la situació aquesta.
Segur, però és... El contrast és cridaner, aquí a Barcelona, fent mans i mànigues i bé...
Fent... La porta a l'hotel.
Això mateix, la porta s'ha quedat sense gala. Ja no ha anat a la gala de Mendes per culpa d'això i ella, en canvi, amb Damien Lillard...
Millor.
Perquè si estigués a casa...
No lluem de Hansi Flick, que no entén res, jo que foto el camp, i ja tornarà al 29.
Molt bé. Bé, crec que el Salmurri ha fet una exposició de totes les variables, de tots els agents que intervenen en aquesta inscripció prou didàctica, i ara és el moment que Autet, Soler i Bonals i diguin la seva, perquè la veritat és que jo tenia un... Confessaré que internament li vaig dir a Sonia Gelma, això el 31 al vespre no ens fotrem el raïm. Home, no, això el 27... De moment anem camí.
Jo començaré segurament amb la cosa menys important de totes, però la que em fa més il·lusió dir, que és reproduir un comentari que m'ha fet un bon amic i que té a veure amb l'opció aquesta de l'aval, que des del club es diu que és l'última opció, que se'ns acut que una persona que podria avalar és Darren Dane, perquè ell sí que té prou calés, no?
Només amb la comissió de Nike... Gairebé fa l'aval.
M'ha semblat una idea molt enginyosa, que és un acudit, però que ara estem en un moment on fins i tot els acudits semblen que puguin ser
verídics. Ara mateix,
verídics.
Sí, el dia 31 potser... Sí.
No ho sé, jo crec que aquí hi ha una cosa amb la que el Barça té raó i unes quantes en les que no. En la que té raó és en el desconcert que per tots plegats, oients, nosaltres mateixos i la gent que està al club, és això del fair play de l'1x1, perquè no hi ha un lloc on tu puguis anar a consultar una norma, una llei, una cosa escrita on et digui per tenir la capacitat de fitxar de la mateixa manera que li surten futbolistes i, per tant, de poder fitxar sense cap mena de restricció, vostè ha de complir això, això i això. Això la Liga, i ho dic així en castellà perquè és el nom de l'empresa, és a dir, Javier Tebas, ho van variant i, a més, no se sap mai seguint quin criteri. Resultava que l'acord amb Nike permetria recuperar aquesta igualtat de 1-1, finalment no ha estat així, un dia serveix una cosa, un altre dia no. Per tant, aquí jo, en aquest cas, empatitzo amb tota la gent que es dedica a la gestió econòmica del Barça i de la gestió esportiva, perquè realment és molt difícil saber quines normes has de seguir. Dit això, el Barça aquests problemes els té perquè econòmicament no està bé, i no està bé des de fa molt de temps, i no es recupera, i poden aprovar a les assemblees els números, però els números, ho vam explicar aquí just quan es van fer públics, no són bons, i no hi ha guanys, hi ha pèrdues cada any, i per tant és normal que si hi ha pèrdues el Barça no tingui la possibilitat de... estabilitzar la seva situació esportiva a partir del fair play. Deia que amb això jo crec que el Barça té una part de raó, o diríem té menys culpa. Ara, estem a punt, el 2025 farà 4 anys, no?, de la victòria de la Porta.
Sí.
4 anys, i encara estem a 4 dies d'un deadline, d'una situació límit.
De fet, aquest estiu, el 30 de juny, entrarem en l'últim any del mandat de la Porta.
És a dir, però ja va passar amb els avals, ha passat amb d'altres inscripcions de futbolistes, ha passat amb moltíssimes situacions que el Barça s'espera fent al límit. És a dir, ara, Dani Olmo possiblement sigui inscrit abans del 31 de gener, i algú vendrà com un gran èxit. I a mi em sembla que és absolutament indefensable el que està fent el Barça.
Crec que no arribarem a tant. No.
Pensa que també hi ha molts clubs... O sigui, el Barça està malament econòmicament, però el futbol no és un gran moment al mercat, o vas als clubs, i hi ha gent que té problemes, a nivell de...
El Barça, però clubs del nivell del Barça, també?
No tan grans, segurament.
És a dir, té problemes el Bayern de Múnich, té problemes el Liverpool, té problemes el també, Manchester City, té problemes el Real Madrid.
Jo, la comparació que em val és amb el Madrid. Amb la resta d'equips europeus, jo no m'hi atreviria perquè tinc la sensació que les mesures de fair play i financer en general són bastant menys rígides.
Exacte,
que aquí. És la meva sensació, em puc equivocar.
Jo només us diré que fa molt de temps que una persona de l'entorn del Barça em diu, sort de Tebas. I dic, com que dius això? Diu, sí, sort de Tebas, és que si no fos per Tebas...
No, això no és veritat, si perquè no... Tebas li va permetre pastelejar els números a Bartomeu fins a ensorrar el club a la merda, i llavors, quan ens hem intentat aixecar, llavors tot eren normes rígides. Però Tebas no me'l traieu enlloc.
Però si no fos per aquest control, potser les palanques ja s'haurien esgotat.
Això és una altra... En això et puc donar la raó. De fet, la del seient VIP n'és una altra.
Sí.
I a mi tampoc em sembla bé.
Però el Madrid també ha de fer alguna palanca, i ja ningú parla de palanques, el Madrid també ha d'avançar uns diners...
També fa palanques.
Aquí n'hem dit palanques, perquè és una paraula que s'ha posat de moda, allà també.
Però aquí tens una situació econòmica que tu vagis per viure tot això.
Però per tornar a centrar-ho, perquè tot això és una situació molt àmplia que té a veure amb la situació econòmica del Barça, que a més té moltes variables i moltes interpretacions. La realitat és que el teu fitxatge estrella, o l'únic fitxatge de la temporada, tu ara mateix no saps si podrà jugar el dia 4 de gener contra el Barbastre o a la Supercopa contra l'Atlètic.
Hi ha una part que estic d'acord. Hi ha hagut des de que Laporta està a la presidència un optimisme a vegades desmesurat que et fa veure tot en positiu i després es va esgotant, es va arribar al final. Però gairebé sempre, això, no sé, crec que ho ha dit el Jordi Cruyff l'altre dia en unes declaracions, no sé quin mitjà, que va dir, bueno, al final bé, tot s'ha fet.
Però a canvi de què?
És a dir,
si tu ara has de malvendre seients VIP per poder inscriure a Olmo i diràs, mira, al final ho ha aconseguit. Sí, però és que has acabat hipotecant uns guanys de futur per un preu que segurament ara mateix és inferior al que hauries tret.
Jo entenc que la manera és raó.
Només un matís, perquè jo vull pensar en això i pensar el mateix. Tot menys Messi.
Sí.
Sí, clar.
No,
ja, sí, que sembla un apèndix i no ho és.
És un apèndix bastant potent. Sí, però vull dir que són o sigui, és una manera d'actuar, d'esgotar totes les vies, que això no ho veig malament. O sigui, la Porta és advocat. La Porta està esgotant les vies ara amb el mercantil. Després hi haurà, ara en 2-3 dies, hi haurà el 30, com deia el Salmo, esgotarà al màxim. Jo estic... Ja sé, de la manera que es farà, no en tinc ni idea, però jo estic convençudíssim que la Porta no pot deixar a Olmo sense fitxa.
Però hi ha algun moment
encara... No sé, m'és igual, a Vals. Ara això, tinta, jo... i demà diaris, i avui aquí nosaltres... Això... El dia, el 30, Jordi, com diu a les 10.
Gerard,
estic convençut
jo que... Fa dies sí, que hi dono voltes i penso com tu, però avui el Salmo m'ha recordat Messi i he pensat, tampoc es podia permetre que marxés Messi, i va marxar Messi. I en el moment en què marxa Messi, pot passar tot.
És que hi arribarà un punt que tot això no s'ho aguantarà.
Tu creus que sí que s'ho podia permetre?
Es van afectar altres... Ja no ens recordem, d'algunes coses que...
La corda aquesta que anem tibant, que hi anem caminant a sobre, i hi haurà un dia que
fa... Però, Bernat, aquesta corda fa temps que és molt primeta i anem fent passades endavant.
Sí. Clar, i la situació ja és dramàtica. Vull dir, estem al dia de la marmota. Quants tancaments de mercat portem esperant i comptant si farem a fer 5, si arribarà o no arribarà? Jo entenc perfectament, i jo si fos Daniel Olmo estaria preocupada. Vull dir, ja, okay, que la Porta té molt crèdit i aconsegueix sempre les coses i arriba a un punt en què no saps com ho fa i ho fa. Però hi ha molts dies, hi haurà un moment en què el preu a pagar serà més alt que la situació que estàs tenint. I ho hem parlat amb el Camp Nou, ho hem parlat amb Nike, fins a quin punt hipotecar tant el club en tantes situacions, en tantes circumstàncies, en tants calaixos, t'acaba compensant que no estiguis fent la feina.
Però sempre s'ha actuat d'aquesta manera. S'ha donat una data per anar al Camp Nou, ens hagués hagut de tirar enrere, no passa res. O sigui, al final és anar... No sé si m'explico. Al final tot es va...
Sí, però tot es va parar d'endavant.
Va fent malabars i som en mans del rei dels malabars. Això és veritat, però et poden caure.
No, poden caure. Un dia pot ser que no et surt.
Però és que anar al Camp Nou al març en lloc del febrer costarà diners...
Era un exemple.
Però és que vull dir que això pot arribar a ser irreversible.
No, home, no, és que és un fet que no pot passar, que el teu fitxatge estrella sense fitxa.
Ja n'hi entrem, que no sé qui ho ha comentat abans, crec que el Salmo, en com et deixa a nivell d'imatge de cara a possibles jugadors que vulguis fitxar més endavant. Dius, si aquest tio el van fitxar a l'estiu i no l'han pogut inscriure al desembre és per morir-se. No hi vaig ni de conya.
Afegint-hi, a més, un altre actiu que és Pau Víctor, que ens el deixem, però també hi és. Però bé.
A mi em sap greu cada vegada que en parlem, perquè certament l'ignorem, però
sí. Jo no l'ignoro.
Tu no, però és veritat que aquí...
Jo crec que pot estar bastant més nerviós Pau Víctor que Olmo.
I jo crec que amb raó, sí. Perquè, evidentment, la prioritat és inscriure Dani Olmo.
Lògicament.
Perquè això, si dimarts a la nit has inscrit Dani Olmo parlant d'èxits i fracassos, i no pel que sigui, i malauradament no pots inscriure Pau Víctor, diguem que serà un mal menor que, llevat de Pau Víctor, tothom m'acceptaria. Mira, la vida és així. En fi, així estan les coses, així ho veuen els nostres col·laboradors. En general, el Gerard és optimista per defecte.
És que el context que ha explicat el Salmo i el Marcos, que és perfecte, que han fet una mica de dibuix, sí, vas pensant, però jo és que no veig un altre escenari. Sí, que Olmo serà inscrit.
Ets optimista?
No sé si el 30, 31, a les 12...
Caldrà. Bueno, és el que trasllada el club, que ho farem com sigui, però ho farem.
A veure, dates, el calendari és 30, aquesta vista del jutjat de primera instància, sí. És tan difícil, però podria ser. Sí. 31 seria a cal notari a l'aval corrent, sí. I els seients VIP podria fluctuar entre el 30 i el 31, però jo veig clarament...
Sí, estem arribant al 27 i l'estem escrit al 31. Veig quin més timing vols?
No, no, veig que el timing és... Veig clarament... És per valents, el timing és per valents, eh? Vull dir, és
justament... Una bona cosa que et dono raó, Gerard, que és que no passa res, eh? Perquè és que la gent del Barça, i especialment el soci del Barça, ho està acceptant tot.
Jo estic d'acord amb tu, però jo crec que això...
Això fa mal, eh?
Això seria...
No, o sigui, no... Què vols dir, que li passaria per alt a no inscriure? No, no inscriure no s'ho pot permetre.
No, o fer-ho a última hora...
No, sí. No es pot permetre.
Però que és que insisteixo que, a part de com quedes d'imatge, és que torna a ser una altra catàstrofe econòmica. O sigui, si suma... Ho poso en hipòtesi. Si sumes que Olmo diu, escolti, això és intolerable, me'n vull anar d'aquí i a més els hi fotré una demanda. Estem posant el pitjor dels escenaris. És que és inassumible.
Però és que a sobre jo ja me vaig al meu tema més esportiu o tàctic. És que és una desgràcia per l'entrenador, perquè és un jugador diferencial.
No, no, clar, és que aquí... Ja sé que hi ets tu i que tens ganes de parlar-ne, però no hi vull ni entrar, perquè com que no m'ho imagino, ara posar-nos a parlar com seria el Barça de Flick sense Olmo, tampoc no em sembla...
Un Olmo que, a més, jo estic convençut que tota aquesta situació l'ha estat afectant.
Ho va dir el Ferran Martínez fa uns dies aquí i jo vaig pensar, home... No sé, però...
És lògic.
Avui jo l'he vist encantat de la vida amb el rellotge
i en canvi va...
No, crec que va ser el mateix Ferran que va dir que havia perdut el somriure jugant i que és veritat que el compares l'Olmo dels primers... També és veritat que li sortia tot i ara a última hora, pobra, no li ha sortit gran cosa, però... És veritat que se'l veu més atabalat. Mm-hmm. Vaja, no voldria ser Dani Olmo, he frivolitzat amb el rellotge, però no m'agradaria estar en la seva pell.
Només recordo, perquè la gent ho entengui, perquè si algú que ens està escoltant i pensa, bé, però hi ha tot el mercat del mes de gener per poder signar i inscriure jugadors. Com que Dani Olmo ja ha estat inscrit aquesta temporada, no pot tornar a ser inscrit. És a dir, el Barça, el 5 de gener, no pot tornar a inscriure Dani Olmo. El que ha de fer és renovar la inscripció actual. I aquesta caduca el 31 de desembre. Està per bé. Això estem on estem.
Està bé fer aquest matís perquè és veritat que el primer impuls és, home, però com pot ser que se'ns acabi el temps dimarts i queda tot el mercat? És que no té res a veure amb el...
El mercat encara no s'ha obert. No ha obert.
Efectivament. Tant deu. Bé, si tinguéssim tot el gener, això acabaríem resolent el 31 de gener.
Exactament.
Això també ho sabeu. En fi, a veure com respira la nostra audiència. Sergi Camps, a la pregunta què us sembla que el Barça no tingui inscrit Dani Olmo a 4 dies del final de termini, la nostra audiència tria... Confio en la porta o tria massa improvisació?
Tria massa improvisació, però amb un marge estret, 54 a 46. Per tant, no direm empat, però no hi ha una victòria massa clara en percentatges. Més enllà de les respostes en percentatges, respostes escrites dels oients del Tot Costa, el Jordi Duran, que diu el Barça acabarà trobant la manera d'inscriure Olmo i Víctor, però fa patir trobar-nos a la mateixa situació a cada finestra de mercat. El Macià Nicolau diu encara queden 4 dies, el Loro, que no està tan mal, acabaran inscrits, això és com el dia de la marmota. El Lluís Penya Segat, encara que confio plenament en el president Laporta, aquesta vegada penso que hauria d'haver estat més i millor planificat. L'usuari Vladimir Pep, Déu-n'hi-do el nom, diu si Dani Olmo no s'inscriu, immediatament ha de dimitir la directiva i que es convoquin eleccions. I per acabar, el David Escarrer també és dur, diu Laporta és un mentider empadreït, un triler de manual, sempre pot pagar la inscripció d'Olmo amb els 25 milions que porta recaptats pel retard de l'IMAC.
De seguida et pregunto qui s'endú les duo entre els oients que ens han donat la seva opinió, però abans a Autet, Bonals, Soler, confieu en la porta o massa improvisació?
Les dues respostes ara s'ha pensat que són compatibles. Sí. Tot i així, jo vull ser coherent amb el que per mi pesa molt la improvisació. O sigui, jo crec que la gestió que s'està fent de molts temes a Can Barça, per mi no és la que s'hauria de fer en un club de la importància i dimensió del Barça. I em sap greu, a més, perquè jo crec que no és manera de treballar.
Laia?
Massa improvisació, 100%. Confio en que potser la porta, si algú pot aixecar, potser ell, perquè té aquesta manera de fer que sempre acaba resolent les coses. Ara, la improvisació és palmària i arriba un punt que crec que estan massa a sobre de la línia del límit, de que el soci tothom es comenci a fartar una mica d'aquesta situació tan cansada.
Aquí també pot ser que hi hagi un sector important de l'afició del Barça, com deia abans el Bernat, que se li enfoti, avui estigui estigui voltant per les botigues, a veure què han de demanar la carta dels Reis.
No, és que se m'acut que la resposta rodona és confio en l'excessiva improvisació de la carta.
Seria el títol.
Bon resum,
sí. No, jo he argumentat una mica, jo penso que sí que al final es farà, confio en la porta en aquest sentit, tot i que jo soc un tio ordenat, previsor, m'agrada tenir les coses una mica endreçades, i ara no és el model de gestió que té el club. Però és que també penso que el club està en un moment de tanta inestabilitat econòmica que si no tires una mica d'optimisme a vegades, les coses no sortirien. Per tant, si hi ha d'haver algú que ho tregui, jo crec que la porta...
pot aplicar, per exemple, l'estadi, que semblava que no avançava, i ell va arribar en una situació molt adversa, va dir, doncs escolta, busco finançament, i endavant les atxes i a veure què surt.
Exacte.
Probablement un altre ho hagués deixat córrer, vull dir, això... també se li ha de reconèixer, però hi ha un munt de coses que dius, hosti, això... Tu has dit la paraula, no es podia fer un pèl més endreçat i que no sembli que depenem de tirar una moneda a l'aire o de que un jutge es llevi més content o més trist. Fi. Sergi, qui s'endú les duo?
Doncs les endú el Damià Feixa, 77, a Twitter.
Doncs enhorabona al Damià Feixas i aquestes duo. Avui no hi ha tutoria, però ell se les endú igualment. Mira, aquí, aquesta sí que és una bona manera d'acabar l'any. No us la llegueu d'aquí, però ara farem un parèntesi i després de la pausa parlarem de bàsquet. Ara venim.
A Catalunya Ràdio tot costa.
La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre a les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la torre
Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio. La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta...
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats selecciona la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya Ràdio.
Sí,
a Catalunya Ràdio.
Ho fareu bé, com anirà?
Home, sí, ho farem bé. Farem perfecte.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassionat. A la butaca, enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports. Generalitat de Catalunya.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Miqui, acabo de sortir ara mateix de fer-me la prova de vestuari. És tan increïble que crec que no t'ho pots imaginar.
Laura, tia, tinc moltes ganes de tornar a fer el rei amb tu.
Però escolta, amb mi i amb tot Catalunya, no?
Les campanades de Cap d'Any amb Laura Escanes i Miqui Núñez. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. La calòrica per Nadal al Poliorama.
Torna Le Congrès ne marche pas.
Una peça sobre la nostra societat capitalista que se celebra a si mateixa a la vora del col·lapse.
Una comèdia de la calòrica, grandiosa, frívola i rabiosament política.
Del 25 de desembre al 19 de gener, al Poliorama.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Vaig tenir una trobada amb el Josep Maria Flotats i em va dir, vaig anar a veure Proves encadenades, de Cota, t'escrius molt bé, però ara crec que has de fer una obra transcendent. I va sortir el mètode de Grunholm.
Aquest diumenge el dramaturg Jordi Galceran.
És una cançó que quan la vaig sentir em va emocionar molt, encara m'emociona. Per què t'emociona tant aquesta cançó? I vaig descobrir el poder que té la música sobre nosaltres.
El divan, el valor de la conversa.
M'agradaria tenir una vida llarga i tranquil·la. I si em diguessin, no, has d'escollir, doncs prefereixo que sigui tranquil·la que no llarga.
El divan, aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Tries en rol.
Deu i les 8, ja us deia que farem un parèntesi perquè d'aquí una estona arrenca el Palau, el Barça Estrella Roja d'Eurolliga. Com sabeu, una estoneta abans ho farà la transmissió, l'Eurolliga al tot gira, i per tant, si hem de parlar de bàsquet, ha de ser ara. Macià, Palau Blaugrana, bona tarda.
Hola Jordi, com estem?
Tot a punt al Palau per aquest Barça Estrella Roja que arrenca en 40 minuts.
Doncs sí, companys, tot a punt, fins i tot els lesionats. Acaben de sortir fa 5 minuts a pista i, per tant, confirmem que tornen, el que ja dèiem aquest migdia, tant el Ximés i Meto com el Raulzinho Neto, de manera que dos recanvis importants que donaran amplitud de banqueta. Veurem si no es lesionen. Recordem que Neto va jugar 8 minuts i es va lesionar, però esperem que aquells 8 minuts en què va jugar bastant bé, doncs siguin, diguem-ne, s'allarguin i donin una miqueta de descans a Satoranski i companyia, i en el cas del Neto, 3 quarts del mateix. Jan Vesely, que ja diem de vegades amb la Llobera, és que quan no hi és Jan Vesely, l'equip normalment baixa, hi ha dies de tot, però normalment baixa. Avui, doncs és el primer dia de Meto, a veure com està.
Ara, ui, veig que veig ja la tenen la Llobera, que també és matinera a l'hora d'arribar al Palau. Deixa'm saludar el Jordi Trias. Hola Jordi, bona tarda.
Hola, molt bona, Jordi.
I a la Laura Antoja. Hola Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, d'entrada, deixeu-me actualitzar el marcador en joc que tenim a l'ACB en partit amb duel català. La penya està guanyant, i a més bastant clarament, el Jaio Post-Lleida, de 12 al descans, 50 a 38. Això per una banda. Pel que fa a aquest Barça-Estrella Roja, primer partit de la segona volta, no seria el client més dur, potser sí a la seva pista, no tant a la teva. La qüestió és que mirant a diumenge aquest Madrid-Barça a 2:15 de nou del vespre al Wizink Center, clar, recuperar dues peces com, veurem a quin ritme, però recuperar Meto i Neto, Jordi, va de conya.
Sí, és com comentava l'Ernest, un equip com el Barça que té tants partits, està bé que com més jugadors estiguis dit, tingui el Joan disponibles, molt millor de cara a afrontar els nous partits. Això sí, el Barça està en una situació que està, ja podríem dir, quasi obligat a agafar una línia de victòries més seguida, perquè s'està mostrant massa irregular, i tant a la Lliga CB com a l'Eurolliga està necessitat de victòries. A la Lliga CB necessita guanyar aquest cap de setmana per ja donar un pas endavant per classificar-se per la Copa del Rei, i aquest partit una mica trampa que juga avui, que és un equip que porta les mateixes victòries, que sabem que és molt dur, és veritat que el seu camp ho és més, però un partit trampa perquè té molta qualitat aquest equip.
Laura, quan recuperes dos jugadors que sobretot Meto ve d'una inactivitat prou llarga, suposo que és millor tenir oportunitat de rodar-los uns minuts avui, per bé que, com deia el Jordi, el partit no concedeix gaire marge, que no fer-los aparèixer diumenge de cop al bot.
Home, jo per mi és clau. Jo sóc partidària de donar-los uns minuts, sobretot si el Barça aconsegueix dominar una miqueta i estar una mica tranquil en el marcador avui i fer un bon partit, anar-los donant rodatge a aquests jugadors, que vagin agafant ritme de competició, sobretot, que és el que més falta fa. i veure si almenys et poden donar uns minuts, encara que siguin pocs, en un partit tan dur com el que serà el del Madrid, doncs que et donguin aquella rotació necessària perquè aquests homes clau, com hem comentat abans, puguin descansar i donar millor rendiment. Sí.
Perquè, Ernest, el Barça ara mateix tanca la zona de play-in, és desè, però, per exemple, el Madrid, que si no em corregeixes ha guanyat els últims 3 partits europeus, l'últim ahir, en cas de derrota, que jo no me l'espero avui, però en cas que el Barça perdés un partit més ja quedarien empatats, i això que el Madrid fa no res, a l'Eurolliga estava desastrós.
Sí, el Madrid s'està recuperant, encara està lluny del que segurament estarà el mes de febrer, que és quan arriba la Copa, però ja es veu que és un equip que estava clarament per sota del seu nivell, diguem-ne, de rendiment habitual, ara es va costant, i el Barça, doncs bé, avui té davant un equip que, clar, a Europa pots pensar que no és dels forts, però tu mires la plantilla i és igual o millor que la de l'Unicaja o del València, i oi que et poden guanyar tranquil, saps que si vas allà probablement perdràs, doncs estem parlant d'un equip d'un molt bon nivell, que si et despistes aquí et crea un problema greu, perquè anar a Madrid havent perdut un altre partit a casa, jo crec que sí que posa Peñarroya contra la paret.
El Madrid està en recuperació. Jo al Barça, Jordi, Laura, no sé com està, perquè és un equip que atropella el Fenerbahçe, després perd la pista de la Virtus, que no dic que sigui fàcil, però era el penúltim, havia canviat d'entrenador. Sí. Després, el partit de l'Andorra diria que no va ser molt regular, però el guanya amb solvència en el marcador. Jo la veritat és que no sé en quin punt està el Barça. No m'atreviria a dir que està en crisi, però és evident que no està bé.
Exacte, Jordi, ens passa a tots. És el camí seria una mica el que està succeint amb el Madrid. El Madrid ha començat molt malament la temporada, però ja veus que va sense cap mena de dubte cap amunt, encara amb alguns defectes, amb coses a millorar, però ja estan quedant una sèrie de victòries contra rivals a més més importants. I el Barça, una de freda, una de calenta, una altra de freda, i això, evidentment, amb un equip com el Barça, no és bo. S'ha d'intentar agafar aquesta línia, com estava parlant abans, de ja agafar una regularitat perquè és necessària, i l'equip té talent per aconseguir-ho. Per tant, esperem que succeeixi això.
Com ho veus tu, Laura?
Mira, jo us donaré una versió una mica més optimista perquè tinc la sensació de que en aquest Barça li han passat coses suficientment claus com perquè hagi de patir, no? Perquè al final un calendari tan apretat, quan tens peces claus com la Provítola que se't fa mal o un Meto que havia agafat una quantitat de minuts i una qualitat en el seu joc que feia que fos una peça doncs de les importants, no? Al final... tot això penso que els hi ha donat una irregularitat, que és la que esteu dient, però molt, molt pròpia d'aquell equip que en els partits rendeix, en els partits que sap que ha d'estar amb atenció i són importants, però en els partits potser que fa una mica de relaxació pròpia d'aquests equips que tenen tants i tants partits un darrere l'altre, aquells partits que potser no és relaxat, una mica més relaxats, els tiraries endavant per naturalesa, doncs els hi està costant, i això és el que penso que si recuperen aquestes dues peces amb una altra base en la posició per donar descans a Satoranski, crec que trobarem aquell Barça que estem esperant, no? Que agafi com aquell, bueno, doncs aquella continuïtat que tots volem.
Jo penso que, a part, una cosa que ha de fer el Barça, que de moment no ha fet, és millorar com a equip, no? Jugar més en equip i incrementar la densitat de jugades, de recursos en joc estàtic, sí. Perquè, bé, corrent el contraatac dissimules, en joc estàtic es veu que l'equip, a la que no surt el pla A, el bloqueig i continuació, el bloqueig i obertura, o el tir exterior, o el talent individual, allà patim més. I aquí és on no veig, de moment, que si vols aspirar a ser la Final Four, s'hagi fet prou.
Ernest, falta mitja hora, mal comptada perquè arrenqui el partit, fa pinta de bon ambient, ho dic perquè aquests dies són un punt estranyots, no sé si és un bon dia per anar al Palau, el rival tampoc és el més atractiu. El Nas et diu que hi haurà gent avui o què?
Sí, el Nas em diu que ja hi ha més gent del que és habitual cada 31 minuts. La gent sol... Sí, home, és que realment avui és un dia per anar-hi amb la família, el típic regal de Reis que... Perdó, de Reis no, de Nadal, no? Del tió que et caga, doncs, alguna cosa, un teatre, un concert, un partit. Jo crec que sí que hi ha força gent ja per quedar 30 minuts.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs d'aquí un quart d'hora, perdó, arrenca el canal exclusiu exclusiu digital del Web i l'App de Catalunya Ràdio, l'Eurolliga, el Tot Gira, amb el Macià, la Lloberes i companyia, i us explicaran aquest Barça-Estrella Roja a partir de 2:00 de la nit, i apunteu-vos també que diumenge a 2:00 de la nit també al Withing Center Madrid-Barça el podreu escoltar, en aquest cas el Tot Gira, a la sintonia habitual de Catalunya Ràdio, a la FM, que diu el Clubes, també amb el Macià, pendent d'aquest Madrid-Barça com ho estem sempre. Abans d'acabar, Laura, hem quedat per d'aquí una estona per parlar amb la Marta Canella, la jugadora de l'Uni. Diumenge a Badalona hi ha un Joventut Uni Girona. De l'Uni ja n'hem parlat altres dies, que